Gespa, Joan, intentant animar-lo els seus companys.
Sí, és una imatge molt dura. Realment sap greu, si ens posem a la pell del porter. Evidentment són futbolistes professionals, evidentment cobren molts diners, però no m'agradaria pas estar ara mateix a la seva situació, perquè ell és conscient perfectament de l'errada que ha comès. Ara ja sí, que ja no queda pràcticament ningú a l'estadi, segueix rebent els ànims dels seus companys, Álvaro Fernández, que avui doncs tindrà probablement un dels pitjors dies de la seva vida.
Està fitxat, no?
Opció de compra.
Hi ha opció.
Opció, compra, sí.
Opció, però obligatòria?
No, opció, o... opció.
Opció, sí.
Compte no vingui un porter al mercat d'hivern.
És que jo crec que fa falta.
Sí, perquè Joan
jo crec que fa falta.
Sí, Joan Garcia, no apostaràs per ell, perquè ja no ho has fet, tot i que també és cert que, degut a aquesta situació que ningú s'esperava, doncs escolta, doncs potser decideixen no fitxar ningú i apostar per Joan, tot i que si Joan tampoc acaba de rendir, aleshores ja tens un greu problema.
Mira, vam escoltar l'Arde, el capità i golejador avui de l'Espanyol, els micròfons de Movistar, no?
Pues, Movistar. Prácticamente como toda la temporada, mereciendo más de lo que demos, ya no solo por los 90 minutos, que el Valencia ha hecho un buen partido, simplemente porque en el descuento tenemos el partido nuestro. Entonces, ganando 2-1 con un jugador más, te vas con cara de que compites, pero que esos errores cuestan muchos puntos. En primera división cada punto vale muchísimo y estamos perdonando demasiado, y cosa que después no debemos arrepentirnos.
Qué pena lo de Álvaro, porque ha hecho un partidazo y ha tenido que pedir perdón en esa última acción.
No, al final no es un error de Álvaro, es el hecho de la expulsión de Martín, el error de Álvaro, el con uno más no salir. Son muchas situaciones donde muchos errores individuales nos están costando muchos puntos, empezando por mí mismo. Aquí no hay que mirar culpables de individuales, somos un equipo. Si falla uno, fallamos todos, pero es verdad que en primera división, como te he dicho, llevamos demasiados errores individuales que tenemos que empezar a evitar. Se ha hablado, pero cuanto más insistes o cuanto más te obsesionas, parece que más sucede. Entonces hay que cortarlo de raíz. Lo bueno, contra equipazos competimos, contra equipazos merecemos incluso mucho más de lo que tenemos. Pero bueno, el fútbol no sé si está siendo justo o no, porque es verdad que si regalas no mereces ganar, pero bueno, hay que mirar la parte positiva también de las cosas.
Sobre todo porque con tu gol habéis conseguido lo más complicado, que era remontar el partido, y han sido esos últimos minutos donde no habéis sabido administrar bien esa ventaja.
No, es que sabíamos el partido también. Sabemos que el Valencia es un equipo que desde fuera o incluso desde dentro parece que te domina mucho, pero sabes que en cualquier situación son, no voy a decir que sea fácil meterles un gol, pero al exponerse tanto a jugar, que es verdad que te genera muchas dificultades, como en momentos nos han generado, después si pierden el balón, si sales tú, pues tienen muchísimos espacios. Creo que hemos tenido bastantes ocasiones en segunda parte para matar el partido antes de mi gol. Es verdad que ellos también han tenido las suyas. A lo mejor si miramos el cálculo total del partido, pues ellos han hecho un buen partido, nosotros hemos competido muy bien, pero bueno, como te he dicho antes, si regalas, es complicado ganar.
Suerte y mucho ánimo.
Muchas gracias.
Paraules de Sergi Darder a Movistar, després d'aquest empat del seu equip de l'Espanyol 2-2 amb aquest gol a última hora. No el volia fer el jugador del València, que l'ha tocat com ha pogut, ha fet allà una centrada o no sé ni què intentava. Álvaro es pensava que la pilota anava fora, ha arronsat les mans i ha acabat entrant dins de la porteria blanquiblava. Discurs, com sempre, interessant, el de Sergi Darder, parlant d'aquests errors individuals que penalitzen tant i tant a la primera divisió. Passen 3 minuts de les 4, ara ho analitzem tot plegat amb l'Edu, amb el Dani Solsona, esperant protagonistes també al micròfon del Joan Camí, però abans ens actualitzarem amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Per on comencem?
Per política catalana, perquè avui podria ser un dia decisiu a les relacions entre Junts i Esquerra. La reunió entre Pere Aragonès i Jordi Turull, que s'ha fet aquest matí, ha acabat sense novetats. Els dos partits no n'han volgut parlar, però, segons l'Agència Catalana de Notícies, l'acord per salvar el govern s'allunya. El secretari general de Junts hauria explicat en persona la proposta de la formació al president de la Generalitat. La reunió ha durat una hora, segons la CN, i Aragonès manté que no pensa restituir el vicepresident del govern, Jordi Puigneró. Recordem que Junts ha donat marge a Aragonès per negociar fins avui a la nit. Les converses podrien continuar al llarg de la tarda, però no s'esperen gaires novetats, segons fonts de Palau i també de Junts. Si no hi ha acord, l'executiva de Junts decidirà demà la pregunta de la consulta a la militància sobre si el partit ha de continuar o bé sortir del govern. La votació es farà els dies 6 i 7 d'octubre. Sense deixar la crisi de govern, Jéssica Albiach demana a Pere Aragonès que agafi les regnes i controli d'una vegada per totes el govern de coalició.
Li demanem al president Aragonès, agafi d'una vegada les regnes del país, controli d'una vegada el seu govern, perquè les institucions són importants per fer front a la crisi. Necessitem governs forts i governs estables.
La líder d'en Comú Podem diu que els ciutadans no poden estar pendents de si Junts vol estar o no a l'executiu. I al Brasil, els col·legis electorals ja estan oberts per poder votar a les presidencials. L'exmandatari Lula da Silva parteix com a favorit a totes les enquestes. Lula da Silva ha dit que és un dia important perquè per fi podrà exercir el seu dret de vot.
És un dia mai do que important per mi.
És un dia molt important per mi. Aquest any finalment podré votar. Fa 4 anys no ho vaig poder fer perquè vaig ser víctima d'una mentida de país. La policia federal em va detenir abans de les eleccions.
Estava detenint una policia federal exactament el dia de l'elecció.
L'exmandatari s'haurà d'enfrontar a les urnes a l'actual president Jair Bolsonaro.
Gràcies, Bàbara. Fins ara.
Fins ara.
Posa-li música, Dani, que ho tenim d'aquí 15 dies. Ja hi serem, ja s'haurà acabat, de fet, d'aquí 15 dies. La cursa de RAC1, la 7a edició a Sant Cugat del Vallès, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. 5 quilòmetres, 5.000 participants, recorregut pel centre històric de Sant Cugat, teatre auditori, edificis modernistes, el Golf Centenari, el Mercat Vell, el monestir de Sant Cugat. Vine a fer el rècord a Sant Cugat. Tota la informació, inscripcions a rac1.cat, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 16 d'octubre, d'aquí a 15 dies.
T'has estudiat el recorregut ja o no?
El Bundó allà fent el Via Lliure, sí, també, festival.
Actuacions musicals.
Que ara hi he d'anar a fer una...
Sí, no? Una inspecció.
Una inspecció. Tinc l'informe d'Àlex Massana, de moment, que em diu que al principi pica cap amunt. Al principi hi ha una mica de repechón. Una pausa en català correcte. I ara tornem.
RAC1. Emporta't amb l'avantguàrdia les mantes Montse Interiors, ideals pel sofà o pel peu del llit, i deixa't abraçar per la seva suavitat. Entra al web montseinteriors.com i aconsegueix la teva per tan sols 19,95 €. Només amb l'avantguàrdia.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Home, Punti Prats, quina casualitat. Aquest dimarts hi ha un Inter de Milà-Barça. Champions. El Giuseppe Meazza. Podries amenitzar la promo amb alguna cançó, no?, italiana.
Home, i tant. Mira, mira. Napoli, 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 forza Napoli.
Va, Dani. El partit és a Milà. No sé, alguna cançó que tingui alguna referència amb Milà.
Bueno, però jo només em sé aquesta.
Només aquesta?
Sí, home, és que doncs jo he viscut a
tira,
Nàpols.
Tira.
Napoli, 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 forza.
Aquest dimarts, Inter de Milà-Barça, a les 9, des d'una hora abans, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya. RAC1, tots som 1.
I el Napoli no juga? My
un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que MyHome té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és... això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford, amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford...
pensa en Covesa.
Ja saps on veure el partit? T'esperem a Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
No perdis el temps llegint notícies. 3desdobles.principal.cat. Una nova manera d'informar-te.
L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
6 minuts i un quart de 5 de la tarda. L'Espanyol que ha empatat a 2 a casa contra el València, amb aquest gol a última hora dels valencians, amb una errada del porter de l'Espanyol, que queda marcat, evidentment, per aquesta errada, la segona consecutiva, perquè també va fallar a Noeta en la derrota de l'Espanyol al camp de la Reial Societat. Solsona, més enllà, vaja, o evidentment amb l'errada del porter d'Àlvaro inclosa, què t'ha semblat el partit de l'Espanyol avui a Cornellà?
Un bon començament, els primers 10 minuts, amb la intenció de l'Espanyol ha estat d'intentar marcar un gol perquè tingués més tranquil·litat a l'hora de jugar. No ho ha aconseguit, i a partir del minut 10, més o menys, el València s'ha començat a refer i ha trobat el lloc al camp, ens ha creat jugades de perill, han tingut ocasions, i la veritat que ho estava fent molt millor que l'Espanyol. L'Espanyol, quan no pot anar a pressionar a dalt la sortida de pilotes, s'ha de replegar, pateix una mica, sobretot per banda esquerra, on Díaz Lino amb Calero doncs, ha fet un gran partit, i Calero no ha pogut contrarrestar el joc d'aquest jugador, i s'han trobat ja amb aquest resultat desfavorable, amb el 0-1 a la segona part. Doncs l'Espanyol ha marcat ràpid, i és quan l'Espanyol ha estat millor, no? Amb aquest caràcter, amb aquesta intensitat, més per l'empenta que per bon joc. Sí que el València ha baixat una mica el pistó, l'Espanyol doncs hi ha anat a per totes i ha jugat algo millor, ha estat millor, ha creat algunes ocasions més clares que el València, que el València ja li costava, però no deixa de ser un equip molt perillós, el València, perquè amb aquest tracte de pilota, ho estava explicant el Darder, que ho ha explicat molt bé, amb aquest tracte de pilota i que es projecten molts jugadors en atac, a l'hora de pèrdues de pilota l'Espanyol podia presentar-se en línia de tres quarts de camp, amb la defensa del València davant, amb moviments, i crear jugades de perill. En el còmput general, que no tinc jo les estadístiques, potser entre les ocasions que ha creat el València la primera i les de l'Espanyol a la segona, doncs potser ha estat una mica equilibrat, no? Però la sensació de la segona part de l'Espanyol era bona a partir de l'empat. I després venen aquestes jugades, doncs que a vegades no t'expliques, i és difícil... en el meu cas, com a exjugador, de dir, escolta'm, si ja s'han quedat en 10, que l'expulsió pot ser més o menys dubtosa, però s'han quedat en 10, vas guanyant 2-1, home, has de tenir el cap fred, ja sé que és difícil, però has de tenir el cap fred. Tu no pots fer donar un cop de colze o de Bradway amb Correia a mig camp quan la pilota està a l'altre cantó. O sigui, Correia l'únic que feia era córrer. Vull dir, això ha sigut una errada monumental de Bradway, quedar-se també l'Espanyol en 10, i sabies que amb el temps afegit el València ho intentaria. I després ha vingut ja la errada del porter, que ja n'ha tingut un altre abans, que l'ha solventat després molt bé, però una pilota que li ve a les mans, que se li escapa i que sobre la línia l'ha tret bé, perquè l'ha tret a la banda, no hi ha hagut conseqüències. I després l'altra errada no era ni xut, era, no sé si Comer se la treu de sobre.
Hola.
I la veritat és que Álvaro primer la volia agafar, ha vist que venia alta i després ha pensat, bueno, com que va fora la deixo. No? Bueno, són les errades que han passat, les ha tingut Cabrera, les ha tingut Álvaro, i això significa anar perdent punts. Però quina gestió ara has de fer amb el porter, perquè ja va fallar a Sant Sebastià, ha fallat avui, i estaven comentant ara amb l'Edu quines errades greus havia comès Lecomte.
Sí, Lecom segurament era més la sensació d'inseguretat que no errades. Vida que Álvaro porta la de Noeta, la d'avui, i avui hi ha dues accions més, aquella que treu ell sobre la línia i un córner, o no sé si era un córner o una centrada lateral,
sí.
que es menja també de manera molt, molt clara. Clar, aquí sobretot, i això jo ho desconec, és com és ell davant d'aquestes errades, no, Edu? Que és el principal que s'ha de saber. És a dir, avui és evident que està enfonsat i molt tocat, però si és un home que això ho oblida demà passat i que la setmana que ve comencem de zero o no, perquè aquí és on pot venir el problema.
Clar, aquest és el tema. Aquest és el tema. Jo crec que que ara mateix en calent, no sé, el dijous que ve a tres dies d'enfrontar-se al Cádiz, però jo ara penso que la primera divisió no permet tants regals. I aquest porter porta dos partits seguits regalant-li un gol, literalment regalat al rival, de jugades que no haurien de generar cap perill, que és que un gol que el regales directament. I curiosament, els dos partits, els dos gols, són dos gols que et fan perdre punts. Un contra la Reial Societat l'altre dia, i dos avui. Clar, jo intento fotre'm el cap de Lecomte i penso, hòstia, però si jo cagades tan greus no em vaig fer cap. Llavors, jo a un porter només li demano que pari. Només li demano, clar, és que al final és com allò de dir Stefano quan era entrenador, no? De dir, escolta, al final un porter...
Ara les que van dentro, no?
Clar, al final un porter t'ha de donar més punts dels que et treu. Clar, el compte d'Àlvaro, recordeu alguna intervenció d'Àlvaro de mèrit decisiva que hagi salvat punts per l'Espanyol aquesta temporada? Jo no, em costa. Pot ser que n'hi hagi alguna, però em costa recordar-la. Llavors, ostres, Lecomte no ha fet tantes errades. No ha fet tantes errades. I ara acabaré el discurs totalment avantatgista, i això ho admeto, però és que és tan fàcil que... A Joan Garcia, la temporada passada, se'l va matar pel mateix que ha fet Álvaro. Per dues errades.
Això estic d'acord.
Se'l va matar. Jo, i sonaré avantatgista i populista, abans que anar amb un porter que et ve cedit de l'Osca, si l'ha de cagar, que la cagui un que porta a la casa 6 anys i que diuen que pot ser un molt bon porter en el futur. Si van matar Joan Garcia, si van matar Lecomte, si no vas renovar Diego López, no li veig sentit ara a mantenir la confiança a Álvaro. L'únic argument que em val és el que tu deies, Xavi, que ara, si tornes a fer un canvi, mates Álvaro i li dius a Lecomte, vinga, noi, ara juga-te-la tu un altre cop. Que en la gestió... Però clar, és que, aviam, jo ja entenc que Diego Martínez no pot fer res, o no pot fer una altra cosa, però en la gestió, en aquest anar fent, és que cada partit regales punts per errades individuals, i Cabrera continua jugant a l'eix de la defensa, i Álvaro continua jugant, i ja està.
Sí. Jo no sé què pensar, la veritat. I com ho viu la plantilla, també, perquè... Nosaltres podem dir això o aixà, però també la plantilla, si se sent insegura o no, segons quin porter a la porteria, és que tothom falla, jo deia el darrer, i ara t'ho comentaves, Cabrera porta una inici de temporada que és per llançar-lo a l'escombraria directament, aquest inici de temporada. Però el porter sap que conviu amb això, que si ell la caga és un gol. I amb això han de conviure tots els porters des de l'inici de la història del futbol.
I a més hi ha l'altre, perdona Xavi, hi ha l'altre, la gestió, que jo m'agradaria saber el tema dels porters. És a dir, tu quan vas a buscar a Lecomte, penses que seràs el porter, o pensen que serà el porter titular i que no necessitaràs cap més i ja tens a Joan Garcia? Un, o fitxes a Lecomte i veient que aquesta inseguretat i que no ho veus clar, vas a buscar el segon porter.
Nosaltres, perdona, Dani, el que sabem, o el que ha explicat el club a les compareixences, és que la primera opció era d'Álvaro Fernández. No el vas poder fitxar en el seu moment, al mes de juny-juliol, que és quan volia fitxar-lo a l'Espanyol, i aleshores per cobrir la porteria fitxes a Lecomte i tornes a anar a per Álvaro Fernández a final de mercat. Això és el que diu l'Espanyol. Després, si és cert o no, doncs ja no ho sabem. Però vaja, la sensació és que Álvaro és la primera opció, també per part dels responsables de la porteria, evidentment, que tenen veu i vot a l'hora de fitxar porters. Però clar, ara tens un greu problema, perquè és el que hem dit abans. Jo crec que l'Espanyol buscarà un altre porter al mercat d'hivern. I a més aquest porter vindrà amb una pressió exageradíssima. Normal, també, veient el rendiment que dels seus companys.
Però és que jo crec que ja ho diem ara, però ho podíem haver dit al principi. O sigui, la gestió del porter... Van marxar 18 jugadors. Bé, tu tens a Diego López, 40 anys, 41. Vas veure el bon rendiment que va tenir la temporada passada. Perfecte. Tu vols anar ja i fer un canvi. Vols anar a buscar un altre porter. Escolta, no costa res quedar-te amb Diego López, com està fent en el Rayo, que no és titular... perquè juga no sé com es diu.
Qui? El Rayo, dius?
Dimitrievski,
sí.
No?
Dimitrievski. Doncs, bueno, doncs el tens aquí, busques l'altre porter, quin és? Álvaro, és Leconte, doncs, i el tens. I els dos que competeixin per guanyar-se el lloc. I si Diego López està bé, com ho va demostrar la temporada passada, escolta, no passa res. L'any passat va estar bé. Tenies a Raúl de Tomàs, que marcava gols, i el porter. I aquest any, de moment, tens a José Lo, que t'està marcant gols, però no es respon la porteria. I has fitxat a dos porters.
És una errada. És una errada
gravíssima. I acabo. I tens el tercer, que el tens mig mort. Perquè va jugar tres partits, va fallar dos, Joan García, i el tens mig mort. I ara què? I ara què? Buscar un altre porter al mes d'hivern? Però és que d'aquí a l'hivern s'han de jugar partits,
La gestió és nefasta. La gestió és nefasta, igual que és nefasta en la immensa majoria de línies del camp. La gestió de la direcció esportiva d'aquest estiu és nefasta, i s'ha de dir, és pitjor que Rufete. És pitjor que la gestió de Rufete. I ostres, té molt mèrit, perquè era molt difícil empitjorar-ho. Era molt difícil. Clar, ara portes, és el que diu el Joan, portes un tercer porter al gener. Llevat de sorpresa, serà un porter que no estarà jugant al seu equip. Clar, és que aquesta és una altra. Lecomte i Álvaro Fernández són dos porters que l'any passat Lecomte juga 0 partits a l'Atlètic de Madrid, 0 minuts, i Álvaro Fernández juga 12 partits de 38 a la Premier amb el Brentford. Clar, portes dos porters suplents. I ja sabem, perquè ho hem viscut tota la vida, que el porter és una posició que requereix confiança i requereix tenir minuts, tenir continuïtat.
És que, perdoneu, jo afegeixo un altre nom a l'equació. Per mi, Ollero Lazábal hagués rendit millor que aquests dos.
També tens raó, Jaume.
I l'Espanyol el va fitxar, no sé si va arribar a jugar un partit, dos, i el va deixar escapar com si deixés escapar allò a les escorrialles. No, i és un altre element que no he entès mai, jo. De tot aquesta gestió de la porteria. Per cert, Álvaro Fernández veia tres aturades a Sant Mamés a l'Atlètic Club 0, Espanyol 1. Jo no en recordo cap de molt decisiva, però no sé si entre tots...
Avui en fa una de bona.
En trobarem
alguna. En aquell de la frontal, que treu una bona mà. Em sembla que és a la primera part,
Guillamón,
encara, no?
No, i a la segona.
A la segona també. Part, potser, sí. Treu una bona mà en un xut llunyano. És una aturada que ella està a dir, ostres, increïble, aquesta ha salvat el gol claríssimament, però sí que és una bona intervenció. Espera, qui no falla és Haaland, Molló.
Sí, hat-trick. Hat-trick d'Erling Haaland. El 19 de la segona part, havia escoltat diferències del United, que crec que no ho hem dit, amb un gol d'Antoni, un bon gol des de fora de l'àrea amb l'esquerra, i ara centrada de Foden des de la banda esquerra, rematada al punt de penal de primeres, també amb l'esquerra de Haaland. City 5, Manchester United 1. Per cert, ha marxat lesionat Walker. Aquest és un dels problemes, pocs problemes, s'ha de dir, que té el City, pensant en Champions, en guanyar Champions, fins i tot, que al darrere, un jugador que és important per exemple, marcar Vinícius o davanters d'aquest perfil top, doncs és un jugador molt fràgil físicament que es trenca cada 2x3.
Atenció al que diré ara, aturint les rotatives, si alguna tertúlia en vol fitxar,
sí.
Però és que estem davant d'una cosa molt grossa amb Haaland.
Sí, sí.
Però molt, molt grossa.
Sí, sí. I la cursa amb Mbappé, la Champions, jo crec que serà apassionant.
Més que et dic una cosa, perquè els mèrits de la pilota d'or es reparteixen a final de temporada, ara que és any natural, la pilota d'or.
Sí.
Perquè si no, és que està per disputar la pilota d'or sense haver guanyat cap títol.
I et diré una cosa, perquè no juga al Mundial. I encara que jugués al Mundial, segurament en Noruega podria fer poca cosa. Però si jugués al Mundial i, vaja, se li acudís marcar 5 o 6 gols, potser sí que entraria,
Però
a la lluita, com a mínim.
És gran ja d'edat.
Sí, exacte. Sí, sí, li queden pocs anys.
No, però et dic una cosa, ha firmat, amb el City va firmar 2 anys només, no?
Sí, sí.
És que l'any que ve, aquest estiu no, l'altre, ja tornarem a tenir Culebrot. Mm. O no, perquè potser el City el cobreix d'or i el renova. Però és que demanarà, demanarà.
El City ho intentarà, segur.
Manchester. Sí, el City de Manchester demanarà.
Jo demà ja estaria picant a la porta per renovar-lo. Però...
Vaja, jo el que crec que hem de veure és Mbappé al Madrid i Haaland al Barça, en un món ideal.
Si Mbappé cobra 50 nets o 100 nets...
Amb 5
o no,
palanques més, jo crec que el Barça pot fitxar. Pot fitxar
per cada club, 5 cada un,
70.
A mi em costaria molt pensar que en un any i mig, econòmicament, el Barça es pugui recuperar com per poder-li pagar a Haaland el que demanarà.
Has de vendre el camp. Has de vendre el camp, ja. No, no, però no el Barça. Ja dic el City, eh? Ja dic el City. Per renovar-lo al City.
City. No, pateixis, vendran més barrils de petroli.
Està fet. Mira, que hi ha gol a primera. Hola, Gerard Ballera, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Gol del Celta. Celta-Betis a Balaïdos, minut 9 de partit. Golaç de Gabri Veiga, aquest futbolista de només 20 anys, gallec, sortit del planter. Des d'uns 20 metres, l'hauria pogut firmar Sergi Darder, ara que estem en temps de transmissió de l'Espanyol Juga RAC1. L'empala amb la dreta, el pal llarg de la porteria de Ruiz Silva, no hi pot fer res. El porter del Betis havia començat millor el partit al Celta, havia tingut ja una ocasió Carles Pérez. Edgar havia badat, ara torna a badar, li torna a robar la cartera Carles Pérez, no ha començat bé. El central del Betis, el 10 de la primera, Celta 1, Betis 0, sense Iago Aspas, que és a la banqueta... Per
així
una...
no anirà a Qatar, així, si no juga.
Per una indisposició al segon de Caudet, perquè recordo que Caudet avui tampoc és a Balaïdos, sinó que és a l'Argentina, per problemes familiars, per problemes personals, el segon de Caudet, Brogi, ha comentat que després de dinar hi ha hagut alguna cosa que no se li ha posat massa bé. No sé si són els macarrons amb sal i oli.
Els percebes.
Els macarrons amb sal i oli de camí o els percebes que diu el Solsona, però hi ha hagut alguna cosa... Estaven vòmits i tot això. També és veritat que l'hem vist sortir amb les seves filles i la seva dona a recollir els 4 zarras. Compte, Borja Iglesias, que pot empatar, atura Marchesín, 11 primera part, Celta 1, Betis 0.
Aquesta samarreta estranyota, que porta el Betis, no m'agrada gaire, realment, aquesta equipació així carbassa, no?
Taronja, sí, anava a dibutar, però és que és més carbassa, sí, tens raó.
A més, televisivament, és desagraïda, també, de veure, almenys.
És la tercera. No és la segona, és la tercera.
És la que vam discutir el dia del Girona, si Bravo portava els pantalons d'aquella equipació, que finalment no ho eren, perquè portaven l'escut del Girona.
Celta 1, Betis 0, 11 de la primera. Està parant José Lu a Movistar, ahora sí l'escoltem.
Está claro que sumando goles, pues al final tendremos más opciones de ganar partidos. Hoy no ha podido ser. El equipo no va a bajar los brazos y va a intentarlo ganar la siguiente semana.
Y rabia también por no haber dedicado a ese primer triunfo a la afición, ¿no? Porque aquí en casa este año se está costando.
Va a llegar, sí, va a llegar seguro. Estamos convencidos de que cuando tengamos un poco más de suerte las cosas van a llegar. Pedimos ese poco de paciencia, ¿no?, a la afición, porque creo que estamos trabajando y haciendo las cosas muy bien, pero bueno, al final nos falta ese pellizco de suerte, así que seguramente que todos lo vamos a conseguir y van a llegar muchas victorias.
Mucho ánimo.
Nada, gracias.
Les paraules de José Lu a Movistar després d'aquest empat a 2 de l'Espanyol contra el València. No ha aparegut ni Gattuso ni Diego Martínez a la sala de premsa, Joan?
Gattuso sí, i d'aquí poca estona podrem escoltar Sergi Darder abans de Diego Martínez. Normalment l'Espanyol treu uns jugadors en amistat mentre està parlant l'entrenador. Avui en principi no ho faran i ens faran un favor, ja de pas podrem escoltar el capità i més tard les valoracions de Diego Martínez.
Doncs esperarem el capità Sergi Darder, que sempre és agraït d'escoltar, ja ho ha estat a peu de camp i ara de ben segur que amb una mica més de fredor, diríem, i després d'haver passat per la dutxa, suposem, doncs encara més interessants d'escoltar les reflexions de Sergi Darder. Com tenim el gran... No paren de sortir safety cars en aquest Gran Premi de Singapur, Mollom.
Sí, això sí, van per feina, eh? Són safety cars que no duren massa voltes, afortunadament. Tenim un munt d'abandonaments, entre ells el de Fernando Alonso, però Tsunoda, Ocon, Albon, Latifi, entre d'altres. Ara amb el safety, a falta de... 23 voltes pel final. Checo Pérez continua dominant la cursa, seguit dels dos Ferrari, que completarien el podi, Leclerc i Carlos Sainz, amb Lando Norris quart i Verstappen cinquè.
Doncs així tenim el Gran Premi de Singapur. S'ho mira Cristiano, amb cara de pocs amics assegut a la banqueta del camp del City.
Sí, perquè Casemiro, com a mínim, s'escalfa, però Cristiano ni escalfar-se. Bé, potser ha entrat al terreny de joc, que ara feia estona que no mirava de reull, però vaja, Casemiro, que ha començat el partit a la banqueta com de costum, ara ja no està al costat de Cristiano, amb qui abans parlava la primera part també amb cara de pocs amics. Lògicament, City 5, United 1, el 26 de la segona part.
Tu mantindries Álvaro Solsona al camp del Cádiz diumenge que ve?